L'audiovisual.
Mira, Ferran, aprofitarem la Marlene Dietrich aquí present en companyia de Burbajarach, el músic, director d'orquestra, amant seu en aquella època, fent un concert d'aquells dels anys 60, cantant aquest Lazy Afternoon que va escriure el nostre compositor d'avui, Jerome Moros, amb lletres de Lynn John LaTouche. It's a lazy, lazy afternoon. Gran Marlene Dietrich. Bé, doncs, és que aquest compositor, amic meu, companys, amigues i amics, que veniu a l'audiovisual a fer el recorregut d'aquests 35 grans compositors de la història del cinema, no sempre ben coneguts, més aviat oblidats, com és el cas de Jerome Moros, serà la nostra companyia d'avui. Un home que, a banda de pel·lícules, va fer molta música per sala de concerts, però també musicals, i per tant, això de la cançó li agradava molt. Parade, Frankie and Johnny, The Golden Apple, tots uns clàssics. És un home que va néixer a Nova York l'1 d'agost del 1913, va morir a Florida el 25 de juliol del 83, als 69 anys, 4 mesos després de la seva dona, mort que no va poder superar. Un músic absolutament magnífic. Pianista complet a partir dels 5 anys, compositor als 8. La primera estrena d'una obra seva, Pians, la va fer als 18 i a més va dirigir Bernard Herrmann, el gran nom de la música del cinema americà, un tio que es va educar musicalment a la ràdio dels anys 40, un lloc on feien la música en directe durant els programes i havien de fer cada dia músiques diferents pels programes de cada dia, i que va ser a més un alumne coetani d'Aaron Copland, de qui va ser orquestrador, com també de Franz Waxman, de Wilfried Hofer. Només va fer 16 pel·lícules i hem de dir que no va ser precisament la indústria del cinema la que millor el va tractar, malgrat les pàgines de glòria que va aportar a la història del gènere. Per tant, aquest audiovisual d'avui, prepareu-vos a disfrutar-lo, però molt, molt, molt. I començarem amb una mostra televisiva de l'any 1957. Aquella sèrie de televisió, Wagon Train, Caravana, es va dir, inspirada en les velles pel·lícules de John Ford i de Raoul Walsh, amb dos increïbles i portentosos actors com Ward Bond i Robert Horton dirigint la caravana. Ell va intervenir en 6 episodis que començaven d'aquesta manera. Caravana, una d'aquelles mítiques sèries sobre un dels mites del western de tota la vida. Les caravanes que duien els colons de l'est a l'oest dels Estats Units. El nostre guia avui, aquí a l'Audiovisual, és el Ferran Badia, com us deia un moment, i el nostre guia avui musical és Jerome Moros, el compositor, de qui ara sentirem l'obra mestra absoluta. Ja que parlem de western, aquí tindreu ara The Big Country, Horizontes de Grandeza, el film de William Wyler, que ja havia treballat amb ell el 1958, i que aquesta vegada va quedar descontent, error monumental, del director de la pel·lícula que va produir Gregory Peck i la va interpretar al costat de Charlton Heston com el seu rival, el que és un home que arriba de l'est i que arriba amb mala fama perquè és mariner només i no treballa com a cowboy i aquestes coses, no? Hi ha dos patriarques enfrontats per les terres i l'aigua, Burl Ives, que va guanyar l'Oscar, i Charles Bickford, i dues noies, Carol Becker, la filla amb qui s'ha de casa i que no entén que sigui tan poc violent, i Gene Simmons, la mestra d'escola, que té la clau del problema i que tothom vol al seu costat. Magnífica pel·lícula, increïblement fotografiada per Franz Planer, amb Saul Bass fent uns títols de crèdit meravellosos. Jerome Moros va ser finalista a l'Oscar per ella. I si féssim una llista de les 5 obres musicals fulminants i definitives de la història del western, jo citaria Solo ante el peligro, Qualsevol dels Ennio Morricones, La conquista de l'Oeste i Los Siete Magnífics. Un apoteòsic exercici d'Horizontes de Grandeza, fins i tot la supera, perquè conté una de les característiques musicals més admirables de Jerome Moros, el seu domini absolut dels ostinati. Aquí teniu una suite dirigida per Tony Bremner, que inclou els títols de crèdit mítics, l'escena de McKay al Blanco Canyon i el major tot sol, Pell de gallina.
Ha sido la última vez que entras en mis tierras y pegas a mis hombres. Quedas advertido. Pon los pies en el cañón blanco de nuevo y la sangre correrá por todo el país hasta que no quedemos ninguno. Yo no tengo la mía en mucho con qué, si quieres empezar.
Els profunds vincles de la música de Jerome Moros amb els seus companys de generació, la recuperació de la música folklòrica del país, la ritualitat i la vitalitat de la música per dansa que van fer, per exemple, Aaron Copland, ja el mencionava abans, no? Amb obres com Rodeo, Billy the Kid o els treballs d'Agnès de Mille com coreògrafa, s'ha d'entendre el domini d'aquest llenguatge musical per part del nostre compositor, que de tota manera s'expand perquè el Cardenal, que és el següent exemple, gran banda sonora també, el de la pel·lícula d'Otto Preminger del 1963, adaptada a la novel·la de Harry Morton Robinson, que ens explicava la vida d'un sacerdot, Stephen Fermoyle, entre les dues guerres mundials, que passa de simple capellà a purpurat a Roma i que viu anècdotes com el Ku Klux Klan, el paper de l'església austríaca durant el nazisme, etc, etc, amb Tom Tryon, amb John Huston, Burgess Meredith i Romy Schneider com a protagonistes, a banda de la potència visual de Preminger com a director, de col·laboradors excepcionals com Saul Bass, un una vegada més fent uns títols de crèdit meravellosos. L'elegància magnífica de la música de Moros és destacable. Sentireu primer els títols de crèdit. El passeig del sacerdot per Roma davant dels monuments i del Vaticà abans d'entrar a l'església acompanyat de les campanes de Sant Pere i la música canònica o fugada que hem de vincular a l'església, o el capítol de Viena, el vals que crea, que és digne dels que van fer Max Steiner o Eric Wolfgang Korngold a pel·lícules americanes. En fi, una obra mestra més de Jerome Moros, el cardenal.
Hace una hora, instancias del Papa enumeraba tus virtudes al cardenal Jacobi. ¿Qué vida ve esto con sus prejuicios antinorteamericanos? Harás que retrocedamos una década.
Deploro sinceramente los contratiempos que ello pueda ocasionar a su eminencia, pero yo creo
que... No me importa lo que creas, ahora o nunca. ¡Vete, me has oído, vete! La conversación ha terminado, estás despedido, ¡vete!
Després del Cardenal podríem escoltar Ejercicio para cinco dedos, o Costa de Tiburones, o La Vall de Guangi, però acompanyeu-nos a escoltar una banda sonora molt poc recordada, magnífica, d'una pel·lícula titulada Lord of the War, podem dir El Senyor de la Guerra. S'assembla a L'Último Duelo, la pel·lícula de Ridley Scott, però és un film de Franklin Schaffner, el director del Planeta dels Simis i de Patton. Passa al segle XI i és la història d'un cavaller mercenari al servei dels nobles i que té l'èpica de l'obediència, però també fa ús de les dones, aquell dret de pernada sobre les dones. Charlton Heston i Rosemary Forsyth eren els protagonistes d'una pel·lícula força realista pel que es feia a l'època, no rodona, però amb un tema avançat en el seu temps, el plantejament com a mínim, i una música potent i amplificadora, que sentireu ara mateix el preludi als títols de crèdit d'aquest film del 1965, una altra de les mostres meravelloses del talent de Jerome Morris.
l'audiovisual.
Catalunya Ràdio.
Però seguim, seguim. Tenim encara més mostres de la música de Jerome Moros, el nostre convidat avui a l'audiovisual. I la que ve ara és molt característica, d'Adventures of Huckleberry Finn, titulada així perquè no es va estrenar mai al nostre país aquesta, que és una de les últimes pel·lícules del director de Casablanca, Michael Curtis. Era el 1960, una adaptació d'aquells relats del Mississippi de Mark Twain, amb el nen rebel blanc, interpretat per Harry Hodges, i el noi negre, Archie Moore, que fon una amistat estranya en el món del sud del país. És una de les bandes sonores més entusiastes, més característiques, més incrustada en la tradició americana. Desborda energia, alegria, nostàlgia, acció musical, en fi, tot el que li cal a Jerome Moros per fer un gran treball com aquest, que interpreta l'Orquestra Filarmònica de Praga, dirigida per Paul Bateman. I us hem inclòs els títols de crèdit, el tema de Hannibal, la ciutat, el Missouri, i cap a Pinksville. La voleu sentir amb nosaltres? Yeah. Doncs no abandonarem aquest ambient sureny perquè la següent pel·lícula, El rebeldo orgulloso, The Proud Rebel, també de Michael Curtiz, una mica abans, el 1958, era un film western, per entendre'ns, amb una mica relació amb raïces profundes, la història d'un confederat i el seu fill traumatitzat per la pèrdua de la mare i mut, que són contractats per una ranxera determinada, tots ells interpretats per Alan Ladd i el seu fill David Ladd, i ella Olivia de Havilland, per fer una mena d'història trista sobre la responsabilitat i el perill de sobreviure en el vell oest, però amb una música excel·lent, un tema principal ben ritmat, colpidor, amb un ús excepcional de la percussió i de les trompetes, per una banda sonora que deriva cap a un món pastoral, ribatejat per una sonoritat d'una força humana molt evident. Sentirem els títols de crèdit i l'escena nocturna, interpretats per l'Orquestra Filarmònica de la ciutat de Praga, dirigida també per Paul Bateman, tot un especialista en la música de Jerome Moros. Aquest tema tan líric i tan bucòlic ens va de conya per introduir la pròxima banda sonora i és un dels amors de la meva vida, aquesta pel·lícula i aquesta música. Era l'any 1967, el músic estava retirat del món del cinema, no s'identificava ja amb un món que havia canviat, el vell Hollywood havia desaparegut, vivia en silenci davant de la gran pantalla, però Paul Newman va dirigir la seva primera pel·lícula i el va cridar. Era Rachel, que interpretava la seva dona Joan Woodward. Era el 1967, una pel·lícula admirable, estranya en aquella època, la història d'una professora solterona de poble i la relació amb una mare dominant que la té absolutament avergonyida, l'arribada d'un home, l'oportunitat de redescobrir el sexe amb ell, de ser traïda per ell, i l'intent de fugir d'aquest món egoista de poble, d'histèries religioses i repressores, i també la història de relació amb una professora amiga d'ella, per la que sent una atracció, és mútua, però cap de les dues s'atreveix a tirar endavant amb els seus sentiments. Per aquesta pel·lícula, Jerome Moros va fer una banda sonora ben diferent de les que heu sentit en el programa d'avui. Totalment introspectiva, íntima, secreta. És com la pintura d'una flor que no s'acaba d'obrir mai, acompanyada per dos oboès, els timpani i l'arpa. És una música preciosa que després els productors van manipular i van fer desaparèixer de gran part de la pel·lícula, però que tenim reunida en una suite musical titulada Miniatura Americana per l'Orquestra Filarmònica de la ciutat de Praga, dirigida per Paul Bateman.
The moment comes. I'm always pushing things out of their cages.
Kala, sometimes I wish I could have been different for you.
Yeah, well, don't go making a fool of yourself. You know how you feel about fools.
Maybe I'm proud to be one. Kala, take care. I hope you find what you want.
Not to worry. I'll survive.
Thank you.
El meu agraïment i la meva admiració per Jerome Moros, especialment per aquesta banda sonora importantíssima en la meva vida, que no és el punt final del programa d'avui, perquè ara farem un afegit i retrocedirem 20 anys. El 1948, amb la primera banda sonora que va fer 10 anys abans d'Horizontes de Grandeza, era una altra època. Close Up, de Jack Donahue, una pel·lícula curta d'una hora 16 minuts, sèrie B, cinema negre, repartiment de secundaris, història d'una foto comprometedora que descobreix a un nazi amagat a Amèrica i la persecució contra el fotògraf, pel·lícula de suspens, Esperit Gilles de Sens, Sam Fuller... En fi, no té res a veure amb la tonalitat del que heu sentit fins ara. És música jazzy, urbana, gershwiniana, per entendre'ns, que anticipa l'ús de la música que faran altres dos grans compositors de la seva generació més endavant, com són Alex North i Elmer Bernstein, també Leonard Bernstein. De manera que ho deixarem aquí, amb aquest close-up, que posarà una energia diferent al final del programa. Orquestra Filarmònica també de la ciutat de Praga, dirigida per Paul Bateman, que és qui ha estat el gran recuperador de les bandes sonores del nostre músic d'avui, Jerome Moros. Una suite de temes del film. Moltes gràcies per ser amb nosaltres i esperem que heu descobert un altre d'aquests compositors que mereixen ser reivindicats.